Ser Catalunya, taula reservada, amb Rosa Badia.
Hola, molt bon dia. Segons la Constitució, tots els espanyols som iguals davant la llei i no hi pot haver cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra circumstància personal o social, ho diu l'article 14. Però no sempre ha estat així. La dictadura franquista va promulgar la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que, entre d'altres delictes, castigava l'homosexualitat. Davant d'aquest fet, un grup de persones va començar a reunir-se a Barcelona estudiant les possibles accions contra la nova llei. Es va aconseguir una suavització del text, però no la seva eliminació. I moltes persones van ser jutjades aleshores pel delicte de pràctiques homosexuals. Als 70, i amb Armand de Fluvià al capdavant, naixia el moviment gay a l'estat espanyol. Amb ell compartim taula avui dissabte.
Hola, Ràdio Barcelona. Sí, sóc Armand de Fluvià. M'he trobat la vostra trucada i espero que sí, que podré ser aquí el proper dissabte al programa aquest, la taula reservada. O sigui que molt de gust vindré.
I amb molt de gust el rebem i el saludem de seguida. Jo, en la presentació del programa, he fet esment d'un dels temes dels que volem parlar amb Armand de Fluvià, però n'hi ha més i ben diferents, i ho podeu comprovar amb la fitxa de presentació de Clara Llensa.
Hola, bon dia, Rosa. Doncs sí, Armand de Fluvià és llicenciat en dret i l'impulsor del moviment gay a l'estat espanyol. També va ser fundador i primer secretari general del Front d'Alliberament Gay de Catalunya i membre de la Societat Catalana de Sexologia. Des de fa 8 anys presideix honoríficament el Casal Lambda de Barcelona i sempre ha lluitat per la igualtat de drets del col·lectiu homosexual. És heraldista i genealogista i un dels principals combatents contra l'escut de Barcelona, que declara il·legal. Hola, bon dia, senyor Armand de Fluvià.
Hola, bon dia.
Lloc de naixement?
Barcelona.
Lloc de residència?
Barcelona.
Com és casa seva?
Casa meva és el clàssic pis de l'Eixample.
I des de la finestra què hi veu?
Bé, des de a davant o darrere, perquè hi ha la galeria que dona el, diguem-ne, el pati interior de totes les illes de l'Eixample, i el balcó que dona, doncs, a la Rambla Catalunya, i per un costat puc veure el Tibidabo i per l'altre puc sentir a vegades l'olor del mar.
Com ha canviat el carrer on viu en els últims anys?
Bé, sortosament és dels poquets que no ha canviat massa. I ha canviat per millor. Per exemple, doncs, si abans podien passar 3 rengles de cotxes, ara només en poden passar 2, i que encara potser és massa per mi, i poca cosa més. Els tramvies van desaparèixer també, que abans hi passaven i feien molt de soroll, els autobusos també, ara no en passen, i poca cosa més. I després la gran quantitat de terrasses que alegra molt el carrer, que jo crec que és potser el millor de Barcelona.
Què és el que no hi falta a la seva nevera?
El que no hi falta? Bueno, la meva nevera, ho diré claríssimament, està plena, doncs, de verdures i de fruites. No menjo carn ni menjo peix, per tant, doncs, no, només hi ha fruites i verdures i coses de beure.
Quin diari té per costum llegir?
Diàriament en llegeixo 3. L'Avui, que és per subscripció, l'ABC també per subscripció, per les esqueles i les notes de societat, que és el meu. Per exemple, ja estic enterat de gent, pues, de la noblesa que moren, que es casen, que neixen, etc. Tot i que gairebé cada dia tinc un infart de llegir quan llegeixo l'ABC, però bueno, això és una altra cosa. I després La Vanguardia.
Edat?
Edat 71.
Estat civil?
Solter.
Nombre de fills?
Un adoptat.
Signe del zodíac?
Balança.
I per últim, sou?
Sou? Bueno, tinc una nòmina a la Generalitat que ni ho sé, deuen ser uns 3 milions a l'any, tampoc. De pessetes. No, euros. Encara no sé comptar. Amb els euros no m'hi he acostumat.
Thank you.
sí que val 3 milions d'euros i potser més, i perquè tant. És una veu que no té preu, oi, senyor Armand de Fluvià? La veu de Maria Callas, interpretant Casta Diva. La prefereix a ella o prefereix a Montserrat Caballé?
Ai, és difícil. Són dues veus diferents i depèn. En algun moment puc preferir la Caballé i en un altre moment puc preferir la Callas. Les dues m'agraden molt. Són dues veus diferents i per això pues, m'agraden, perquè són diferents.
Jo ja m'hi trobo, a casa seva, mirant el Tibidabo, sentint l'oloreta del mar i, a més, escoltant a Maria Callas, que
sí,
bé.
Sí, sí.
Quina edat té el seu fill?
El meu fill, 37.
Uh-huh. El va adoptar?
Sí.
Li va ser fàcil?
Sí, en aquell moment va ser fàcil. Se'm va encarregar una bona amiga meva, que era la Magda Oranic, i era just acabat, feia poc que s'havia mort Franco, i bueno, va ser fàcil, perquè, a més, era el meu nebot, eh? O sigui que la cosa no era problemàtica.
Era una circumstància especial, li ho pregunto, perquè no és fàcil l'adopció. No és fàcil per les parelles heterosexuals i és impossible per les parelles homosexuals.
Sí, sí.
I això fins quan? Quan canviaran les coses? Perquè sí que han canviat, sí que han millorat una miqueta, o força, però no tot el que voldríem.
No, esperem que perdi el PP i aleshores pugui passar endavant doncs, la famosa llei de matrimoni. Bueno, és que el que demanem és tenir els mateixos drets que tenen els altres ciutadans, perquè ara per ara encara som uns ciutadans de segona que no tenim tots els drets que tenen, en aquest cas, els heterosexuals.
Per què costa tant d'entendre això? Només reclamen els mateixos drets,
exacte,
ni més ni menys.
Ni més ni menys.
Per què no s'entén? En un país democràtic, sí, com representa que és el nostre, no? Com és el nostre.
Sí, però com que tot això està vinculat a unes idees morals, religioses, ètiques, etc., que encara pesen molt, sobretot en la dreta espanyola, doncs això fa difícil. Ja veiem l'Església el que ha fet últimament, fins i tot a immiscir-se amb el que han de fer els polítics catòlics, que trobo que això és d'escàndol, que faci encara s'atreveixi a fer això a l'Església avui dia.
Doncs així estan les coses aquí, no tan bé com ens agradaria, però d'altres llocs estan molt pitjor. A quants estats del món es considera encara l'homosexualitat un delicte tan greu que comporta la pena de mort?
Bueno, n'hi ha uns 4 o 5, suposo. Algun país d'Àfrica, no sé si és Suazilàndia, on hi ha aquell famós homòfob, el Mugabe. Crec que també altres països de l'Àsia o així, exactament no ho sé, perquè ja són països, diguem-ne, bastant petitets. Sortosament el tema aquest pues, va millorant, no? I costa, poquet a poquet, però de moment ja no diguem que els països aquests com Iran, com Aràbia Saudita, tot això que en fi, que la pena de mort i l'execució pública estan a l'ordre del dia.
I a quants llocs està represaliat?
Represaliat, pues, d'Europa, encara, crec que encara, per això sembla que no entra a la Unió Europea, crec que tinc entesa a Xipre, i em sembla que ara ja, d'Europa almenys, ja no hi ha cap país, perquè és una de les condicions per poder entrar també a la Unió Europea, que no hi hagi cap discriminació per l'opció sexual d'una persona, no?
Armand de Fluvià, li agrada l'expressió sortir de l'armari?
Sí. Em sembla bé, trobo encertada.
El 70 no es feia servir, no, encara?
No. Això és una còpia de l'Out of the Closet americà i, bueno, i aquí, pues, mira, té una certa gràcia. I ara s'usa també ja s'ha generalitzat i també s'usa per altres temes que no sigui la sortida de l'armari d'un gai, no?
Mm-hmm.
Sinó per altres temes.
Al 70 vostè començava a aparèixer als mitjans de comunicació. Aleshores era més difícil que ara fer-ho, a més, en condició d'homosexual. Vostè recorda la seva primera aparició en un mitjà de comunicació, bé a la ràdio, bé a la televisió?
Com a homosexual, sí.
Sí.
Sí, va ser en el programa Debat a Bat, que va ser allà al Tibidabo, a Miramar, no al Tibidabo, que diguem Montjuïc, al Miramar, i bueno, va ser la primera vegada. I després, pocs mesos després, en el programa del Puyal de Vostè Pregunta.
Què el va portar Debat a Bat aquell dia?
Pel tema aquest del FAC, del moviment gai, etcètera. Uh-huh. I és curiós perquè, sobretot en el del Puyal, el dia següent gairebé no podia sortir pel carrer. Tothom felicitant-me, a les botigues, trucades des de Mallorca, tot, ni una trucada negativa, ni una persona pues, insultant, o al contrari, tot va ser molt... que jo mateix vaig quedar bastant sorprès, no?
Que bé, no? Uh-huh. I si aleshores l'opinió generalitzada era així de positiva, perquè després encara de tants anys continua havent-hi greus problemes de discriminació.
Bueno, és que hi ha noves generacions i hi ha qui diu que torna, ha tornat una mica en aquest sentit la mentalitat de la gent a anar una mica endarrere. Sembla que hi ha noves generacions que són molt una mica carques, no? I bé. I sobretot pues, amb els governs que tenim, doncs encara això és un brou de cultiu, no? Perquè encara pues, pugi més aquesta homofòbia que hi havia, que s'havia superat i sembla que encara hi ha una mica. De totes maneres, no és el que hi havia hagut abans.
I de qui és culpa? Perquè és culpa només dels polítics. Aquests polítics, aquest govern, l'elegim nosaltres.
Sí, evident, bueno, però, aquesta és la dissort, no? Dels menys els que som, que tenim una mentalitat progressista i som d'esquerres, pues, veure, per exemple, pues, que sobretot Espanya és tan de dretes encara, i bé, per això jo crec que si visqués en una Catalunya independent seríem, hi hauria potser com ara hi ha una dreta, però és una dreta molt diferent d'aquesta dreta massatària que hi ha a Madrid, i seria una dreta doncs, més europea, i suposo que les coses avançarien més.
Vostè, senyor Armand de Fluvià, suposo que en tots aquests anys de lluita pels drets dels homosexuals doncs ha tingut ocasió de reunir-se amb molts polítics, d'estar en contacte amb molts partits i de veure la diferent sensibilització que uns i altres tenen pels drets dels homosexuals. Amb qui s'entés millor o amb qui no s'entés gens?
Bé, és que hi ha amb alguns que ja ni tan sols he tingut contacte, ni conversa, ni he volgut, que són els del PP, no? Amb els altres he tingut molt bona entesa, doncs, amb molta gent, doncs, no sé, en quantitat, no voldria ara dir noms. Fins i tot també, en aquest sentit, he de lloar l'actitud del president Pujol, que tot i sabent que jo no l'he votat mai ni que el votaré i que li he dit jo amb ell això, pues, malgrat això pues, em van donar la creu de Sant Jordi, em va fer assessor d'heràldica i genealogia de Catalunya, o sigui que no tenint en compte pues, les meves coses personals, sinó pues, basant-se en la meva professionalitat, en la meva professió. No? També pues, he conegut a gairebé tots els polítics, el Maragall, el Clos, el Carot Rovira, no sé, moltíssima, gairebé tots, els Reventors, etc.
I al PP no hi ha homosexuals?
Evidentment que hi ha, però aquests estan bastant a l'armari. I fins i tot crec, tinc entès que quan ho han sabut, moltes vegades han fet tot el possible perquè es casessin i els han fet casar, a ells i a elles.
Això ara, recentment, no
ara,
fa molts
sí,
anys.
Sí, no fa molts anys, no.
Per sort hi ha d'altres que sí que han donat aquest pas i han sortit de l'armari i ho hem vist a la revista Zero, i estic parlant per exemple de capellans o estic parlant de militars,
sí.
De diferents persones, de diferents àmbits que suposo doncs, que s'ho han hagut de rumiar, no? I que s'ho han hagut de pensar bé abans de fer aquest pas endavant.
Sí, estaria bé que aquí passés el que ha passat a Anglaterra també, que sortís algun bisbe doncs, sortint de l'armari, que és que el fet de ser homosexual no implica, en un capellà no implica una pràctica homosexual, però ja estaria bé sortir de l'armari i dir, bueno, però jo m'he mantingut fidel als meus vots de castetat, d'obediència, etc, etc, però la meva opció és aquesta, no? De la mateixa manera que hi ha capellans pues, que són, guarden la castetat amb les dones, pues, n'hi ha d'altres que també la guardaran amb els homes sent homosexuals, no? Però ja estaria bé perquè algun donés aquest pas.
Senyor Armand de Fluvià, i què li sembla aquesta relació que es fa sempre d'homosexualitat i hedonisme? Això de que es vegi els homosexuals com un client perfecte per qualsevol local de lleure, de moda, se'ls veu com a gent amb la que aconseguir fer diners, com si tots fossin rics, com si tots ho volguessin passar bé, com si estiguessin sempre de festa. Tant de bo no fos així, però em sembla que no és aquesta la realitat,
no, perquè...
que hi ha persones grans, que hi ha persones pobres,
exacte,
hi ha persones infelices.
Exacte. Aleshores, pues, com abans també el cliché que tenies de l'homosexual era un altre, el cliché tòpic típic era la boja, El del vecino del quinto, no? De seràs el vecino del quinto, de l'Alfredo Landa, pues, que feia aquella pel·lícula. Aquest era el cliché típic. Ara és un altre cliché, ara també és un tio catxa, és un tio doncs, que li agrada pues, anar a la moda de tot i així, i no. Jo precisament sóc contrari a tot això de les etiquetes, de la moda, de les marques de roba i de tot això. Crec també que ser tan un esclau de la moda és molt poc elegant i a mi m'agrada la gent elegant.
És el que deia Oscar Wilde, no? Que la moda és allò que de seguida passa de moda.
Sí, exacte.
O que és tan dolent que l'han de canviar ràpidament.
Sí, sí, bueno, gràcies a això viuen els modistes.
El senyor Armand de Fluvià, direm que avui vesteix texans i una camisa grisa. Però porta un rellotge molt maco. No sé si té debilitat pel rellotge, si aquest rellotge és especial, un rellotge d'or.
És especial, tothom m'ho diu i és curiós. Doncs aquest rellotge és un regal d'una intervenció a Madrid en Hablemos de Sexo amb l'Elena Ochoa. Et van regalar... No, la cadena me la vaig comprar jo perquè eren sempre de pell i com que amb la suor cada any se'm trencava, doncs al final l'he comprada una de metall.
Doncs molt maca, realment.
Moltes gràcies.